Han vist com els veïns i visitants s'interessaven per provar les elaboracions, amb un increment de les reserves, com a broche d'or als show cookings organitzats per la regidoria per aquestes jornades. El xef d'Almassora, Pablo Solsona, prepararà demà divendres una exòtica recepta front a mig centenar de persones en l'interior del Mercat Central. Repassem ara actualitat municipal. En primer lloc parlem de l'oposició. El portaveu de Ciutadans a l'Ajuntament de Vila-real, Domingo Vicent, ha denunciat l'impagament de més de 20.000 euros a proveïdors de muntatge, càtering o utillatge de les jornades d'alumnes mediadors celebrades al març en la localitat. Vicent, qui després d'haver preguntat tant en la Comissió d'Hisenda com en el ple per aquesta qüestió, ha lamentat que l'equip de govern no hagi sabut molt bé què respondre i ignore aquesta situació. Així mateix, des de l'equip de govern, des de l'Ajuntament de Vila-real, s'ha obert una nova borsa de treball específica per a incorporar educadors socials a la seva plantilla. Així ho ha donat a conèixer el regidor de Serveis Socials, Álvaro Escorihuela, després de publicar-se en el butlletí oficial de la província l'aprovació definitiva de les bases, per la qual cosa el termini per a inscriure's començava ahir i finalitza el 12 de desembre. Gràcies a la creació d'aquesta borsa, cobriran necessitats actuals i futures relacionades amb l'àmbit dels menors, ja que en aquests moments es necessiten dues persones en el departament i en el futur podrien necessitar-se'n més. I avui ha comparegut en roda de premsa el regidor de Serveis Públics, Francisco Valverde, acompanyat per el director general d'Aigües Residuals de Facsa, Luis Baciero. Baciero ha explicat que l'objectiu és utilitzar eines innovadores per a detectar tots els punts crítics que té la xarxa de clavegueram ací a la localitat de Vila-real. I és que, tal com explicava, n'hi haurà a partir d'ara, a partir de l'1 de desembre, un nou servei de manteniment i neteja del clavegueram a la localitat.
Posar a l'abast de l'Ajuntament, sota la seva direcció, totes les eines i ferramentes de les quals disposem, de les quals nosaltres emprem en el nostre dia a dia, com poden ser els sistemes de localització georreferenciada o els sistemes de control de la flota de vehicles en continu sense paper, en tablets i dispositius mòbils, i en el fi últim de detectar tots els punts a més de crítics que ja els tenim, doncs tots els punts de millora de la red i de la col·laboració amb la col·laboració de l'Ajuntament, doncs poder proposar totes aquestes solucions que tinguem, no? Al final, poder volcar en aquest servei tota la nostra gent, tota la nostra gent capacitada, amb tota la formació que té, totes les nostres eines i ferramentes, medis, materials i humans, al cap i a la fi, per a donar el millor servei de clavegueram i amb l'experiència que ens pot donar tots els serveis que duem similars al llarg de l'estat espanyol. I tot el que tinga a veure amb hidràulica, canonades, sistemes de drenatge intel·ligent i demés, pues, simplement reforçar tota la nova tecnologia que sabem que hi ha en el mercat per a poder aplicar-la ací.
A més, el regidor de Serveis Públics ha explicat que s'ha adjudicat a l'empresa Facsa per 400.000 euros i que l'empresa haurà d'analitzar la situació del 170 quilòmetres de clavegueram que té Vila-real.
En 18 sectors, que ens va permetir pues detectar millores problemes i les eficiències d'aquestes canonades. No partim de zero, ja n'hi ha pues un sistema de informació georreferenciada en el territori de saber això per què, no? Això per què? Pues és importantíssim saber on estan els pous de registre, per on van les canonades, quin diàmetre tenen, quina pendent n'hi ha d'una a una altra. Això és bàsic per a que nosaltres puguem dir en un model de drenatge van haver problemes en l'avinguda de França, en l'avinguda d'Alemanya, perquè les canonades, encara que estiguen netes, no són suficients per a un drenatge idoni de l'aigua de pluja. Això farà que moltes vegades aquesta informació que anem a actualitzar, perquè no està actualitzat, evidentment, que anem a actualitzar i que la empresa se va a comprometre i s'ha compromès per la licitació, a mantindre aquesta base de dades, ens va a permetre acometre altres projectes que no estaran en el propi plec, però que seran altres projectes per a fer pues, noves canonades per a que no n'hi hagin inundacions en molts puestos.
Valverde ha explicat que l'empresa començarà ja el dia 1 de desembre i ho farà treballant en els invernals i en les reixes.
Per supòs que l'empresa ha contemplat en la seva aplica un plan de xoque immediat de reixes, d'invernals, en aquestes zones crítiques, va ser el primer que van a fer. Ja he dit que són 18 els punts crítics que han detectat, nosaltres havíem detectat la meitat, que al final parlar d'un punt crític és parlar d'un lloc del poble on les probabilitats de que n'hi hagi un problema en episodis de pluges torrencials pues, són més elevades les probabilitats que en un altre lloc. I per això, com ha dit Lluís, pues, anem a ficar tota la tecnologia existent en aquests moments. Siguen les càmeres de televisió robotitzades que entren per totes aquelles canonades que puguen superar és 200 mil·límetres.
I finalment et contem que Vila-real donarà la benvinguda a l'època nadalenca, que és divendres, amb la tradicional encesa de la il·luminació. Un any més, la ciutat comptarà amb llums tipus LED de baix consum per a la instal·lació de les quals col·laboren les regidories d'Economia, Serveis Públics i l'empresa local Worville, especialista en il·luminació nadalenca. La companyia Escures Plats serà l'encarregada de donar el tret d'eixida a més d'un mes d'activitats que formen part d'una programació especial organitzada per la regidoria d'Economia amb representació de l'obra La fàbrica de la llum, que donarà pas a la il·luminació de la plaça Major i la façana del consistori i també dels carrers de vianants de la zona centre, a les quals se sumaran avingudes com el Cedre, Riu Ebre, la Murà, Pius XII, Josep Ramon Batalla o els carrers Calvari, Sant Pasqual i Raval, Ermita i Hospital, entre d'altres. El regidor d'Economia, Xavier Ochando, destaca el principal objectiu d'aquesta campanya, convertir la ciutat en un centre comercial obert i que siga una parada obligatòria per a veïns i visitants amb propostes per a tots. Per a fer més suportable l'espera prèvia a l'espectacle de llums, al voltant de les 7 tindrà lloc la representació teatral La fàbrica de llum, en la qual Escures Plats donarà vida a un grup de treballadors de la fàbrica de llum de Nadal que recorreran els carrers anunciant la posada en marxa de la fàbrica per arrencar les festes de Vila-real a la plaça Major. Arribem a la 1:15 minuts del migdia, una mínima pausa, de seguida anem a parlar amb Caixa Rural.
Yeah! ¿De dónde es esa foto que ha subido al Insta?
Del cafetín. Mala farta, pero todo buenísimo. Me comí un gofre, pero le tengo el ojo echado a un batido de chocolate con un donut encima, nata y sirope.
Y yo sin merendar. ¡Vamos!
El cafetín, gofres, crepes, tortitas, batidos helados, sin olvidar los mejores desayunos y almuerzos. Tus momentos más dulces en El Cafetín, calle Gamboa 74 de Villarreal. Síguenos en Facebook e Instagram.
Sempre Rapid, la empresa multiservicios 24 horas para Castellón y Valencia, ofrece soluciones para tus obras y reformas, fontanería, trabajos de pintura, desatascos, rehabilitación de fachadas y todo para su mantenimiento. Sempre Rapid, siempre a su servicio. 964-049422, 964-049422 y en semprerapid.com.
¿Sabies que veure bé no consistís sols en portar ulleres? Institut Valencià d'Optometria. Especialistes en visió infantil, teràpia i rehabilitació visual, dificultats en l'aprenentatge, baixa visió i entrenament visual esportiu. Si tens algun problema visual o vols millorar la teua visió, no dubtes i crida al 964-05-2016 o acudis al carrer de l'Alguer 9 Baix. Institut Valencià d'Optometria. 20 anys cuidant dels teus ulls. En Villarreal, a un pas de tu. When you're singing that song again, I get a lump in my throat, 'cause you're gonna sing the words wrong.
There's this movie that I think you like. Continuem a la 92.2 de la freqüència modulada. Ens anem a parlar amb Caixa Rural Villarreal i ja sabeu que quan arriba el Nadal és tradicional, no?, que ens presenten el seu calendari solidari, els seus lots nadalencs, així com totes les activitats que realitzen. Doncs ens acompanya el president de Caixa Rural Villarreal, Enric Portales. Què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs bé, una vegada més, arriba quasi que el Nadal o dates nadalenques i amb això presentació del calendari solidari. En aquesta ocasió, quina és la seva temàtica i a qui va dirigit la causa solidària?
El calendari solidari el vam presentar, com sabeu, el divendres passat, perquè hem començat a repartir les lots nadalencs per als pensionistes que cobren la pensió per Caixa Rural Villarreal a partir d'este dilluns, el dia 26, i estarem repartint-los en el carrer Sant Antoni fins al dia 5 de desembre. El calendari d'enguany, que ja tradicionalment va tenir ese caire solidari, ese caràcter solidari, enguany anirà destinat a xicaes, que si vols després en parlarem una miqueta més.
D'acord.
I la temàtica d'enguany és una temàtica un poc obligada. Enguany, l'any 2019, l'any que estem a punt de començar, és l'any del centenari de la cooperativa i de la Caixa Rural. Fem 100 anys, es va crear el gener de 1919, i volem celebrar-ho retent un homenatge als orígens de la nostra cooperativa. La cooperativa i la Caixa Rural van néixer a partir d'una iniciativa de la Congregació dels Lluïsos, sí. I aleshores el calendari d'enguany el que pretén és donar visibilitat a totes les associacions, agrupacions, entitats de la ciutat de Villarreal, que en són moltes. Moltíssimes. I moltes.
N'han passat moltíssimes i en segueixen passant moltíssimes, no?, al cap i a la fi, no?, per Caixa Rural, per la seva fundació.
Sí, vam pensar en un principi retreix homenatge, perquè considerem que la societat villarrealenca sempre ha estat caracteritzada per aquest associacionisme, i és veritat que n'hi ha moltíssimes que han tingut relació, pràcticament totes les que existeixen Villarreal han tingut relació amb nosaltres, o bé a través de subvencions, a través de col·laboracions, a través també de tenir un lloc de reunió, un lloc en el qual puguen elaborar les seues activitats dintre del centre social, i d'alguna manera, com ja dic, ha sigut un calendari que pretén donar la visibilitat que mereixen aquestes associacions.
Doncs un calendari que, com comentava, va dirigit a Xicaes, un projecte de la mateixa Fundació Caixa Rural, que m'agradaria que explicar-les un poc més per a tots aquells que encara no sàpiguen, no?, en què consistís.
Xicaes és un projecte que naix de la necessitat de les famílies que entren en contacte amb la Fundació Caixa Rural Villarreal i que tenen xiquets i xiquetes amb diverses capacitats funcionals o diverses capacitats de mobilitat o de qualsevol altre tipus. I aquestes famílies es posen en contacte amb nosaltres perquè des de enguany hem començat a fer possible el que anomenem el Campus Natura, que es fa, nosaltres l'hem fet des de Pasqua i estiu, i hem fet com una mena de campus, un lloc en el qual els xiquets i les xiquetes pogueren gaudir en els temps de vacances, i enguany farem ja a partir de Nadal. Eixes famílies es posen en contacte amb nosaltres perquè tenen, com totes les famílies que tenen algun tipus de dificultat o de problemàtica, tenen una sèrie de necessitats. I Fundació Caixa Rural Vila-real, oint aquestes famílies i les seues necessitats, les seues urgències, considerem que seria convenient tindre un lloc, tindre una mena d'associació, una mena de projecte, diem, en definitiva, que puga donar solució a aquelles necessitats que puguem assolir. No?
Que en són moltes, també.
Sí, són moltes, sobretot perquè consideren que, encara que tenen moltes ajudes i moltes col·laboracions, el problema que comentaven sobretot era que no tenien un lloc específic per a que pogueren tindre una miqueta de respir les famílies en alguns dies de festa, després que també aquest lloc fora un lloc de reunió, un lloc de col·laboració, un lloc de participació, on pogueren realitzar activitats diverses, no? I Fundació, en aquest ànim de donar resposta a moltes de les necessitats socials que té la ciutat de Vila-real, vam emprendre el projecte, i aprofitant que estem fent les obres del centre social per a habilitar-lo, sí, a les noves normatives de seguretat, etc., vam pensar que una bona solució seria adaptar una de les plantes, la cinquena exactament, per a que es poguessin dur a terme totes les activitats que serien interessants o necessàries per a aquest col·lectiu. I la quinta planta l'hem habilitada per a que es pugui fer gimnàstica, per a que puguen tindre també una cuina en la que puguen elaborar tallers de cuina. Després també tenim unes sales en les quals podran anar logopedes, psicòlegs, fisioterapeutes, etc.
Molt complet,
Sí, la idea és que puguin concentrar-se totes les necessitats, diguem, que tenen aquestes famílies en un mateix lloc. Aquesta era una altra de les reclamacions que ens han participat les famílies, i considerem que ara que tenim o tindrem, quan estigui acabat les obres.
Ai, la pregunta clave, quanta gent t'ha fet aquesta pregunta?
El problema és saber quan s'acabaran les obres, però clar, les obres sempre diuen el mateix, no? La nostra gent major diu que saps quan les comences però mai no saps quan les acabes. Esperem que per a la celebració del centenari, que és el dia 30 de gener de l'any que ve, que estiguen acabades. De fet, la nostra idea és fer la inauguració oficial aquest dia, el dia 30 de gener, i esperem que estiguen acabades. I com dic, que ara disposarem de totes les comoditats i tota l'accessibilitat possible al centre social, i això ens permetrà fer qualsevol tipus d'activitat amb les necessitats cobertes de totes les persones que vulguin accedir, des de persones amb mobilitat reduïda, etc. No? I clar, el nostre centre social era un lloc que ja tenia una contínua ocupació, perquè n'hi ha moltíssimes escoles que fan allí les seues festes de final de curs, de final de trimestre, tenim una quantitat d'activitats innombrable, i necessitàvem acomodar el que era el centre a aquestes noves necessitats, a aquestes noves exigències de seguretat per una banda i d'accessibilitat per una altra banda.
Bueno, cada any se presenta junt al calendari aquestes activitats del Nadal. En aquesta ocasió, tenint en compte que el centre social està tancat per obres, no? No sé si continuaran fent activitats nadalenques.
Enguany continuarem fent les activitats nadalenques, el que passa que no les farem en el mateix lloc, òbviament. Continuarem fent el que és el taller que n'hi ha tots els Nadals en col·laboració amb les ames de casa d'aquests centres florals per a Nadal, però ho farem en un altre lloc. I després també, clar, el concert de Nadal ja tradicional no podrem fer-lo, perquè el saló d'actes encara no estarà accessible, i el que farem serà canviar-lo per un concert més reduït, però que també serà molt interessant, i que el farem en el mateix casino. És a dir, que canviem un poc el que és la ubicació, perquè no podem utilitzar el centre, el format també, i emplaçarem a la gent a que puguen gaudir d'aquest concert que no farem en Nadal i que el farem coincidint amb la celebració del centenari del dia 3 de febrer, dia 3 de febrer, que és diumenge, no? El dia 3 de febrer farem aquest concert de Nadal, farem la missa commemorativa dels 100 anys i també tindrem alguna que altra sorpresa amb la inauguració del centre social, que tot el món pugui accedir, etc.
Molt bé, doncs d'això parlarem una miqueta més avant, com que és per al mes de gener, deixem, no, els actes del centenari per a una miqueta més avant. Doncs bé, de quina forma se pot aconseguir aquest calendari solidari, que és el més important de tot?
El calendari solidari es dona un exemplar en cada una de les, en cada un dels lots nadalencs, a tots els pensionistes que tenen, com dic, la nòmina, la pensió domiciliada en Caixa Rural Vila-real, i després, com que és un calendari solidari, establim un preu mínim de 2 euros per a cada un dels calendaris addicionals que la gent vulgui adquirir i estem a la disposició de tota la gent que els vulgui comprar. Estan en les oficines, estan també en el local en el que estem ara donant els lots nadalencs i, en definitiva, pensem que la gent que en estos darrers anys en què varen començar esta iniciativa del calendari solidari ha tingut una resposta extraordinària, que continuen tenint-la, perquè al cap i a la fi és un projecte de futur, un projecte en el qual hem confiat en nosaltres, però que hem rebut el suport i l'ajuda també de l'Ajuntament de Vila-real, en primer lloc, de la Diputació de Castelló, també de Generalitat. Hem estat en contacte amb aquestes tres institucions, totes ens han dit que és una iniciativa que realment feia falta i considerem que és important, per una banda, donar solució a aquests problemes que tenien aquestes famílies en aquests xiquets i, per un altre costat, també aconseguir d'alguna manera que hi hagi una integració entre aquests xiquets i els xiquets que no pateixen aquest tipus de capacitats diferents. Bueno. Aleshores, és un projecte integrador en un principi i després també una iniciativa que el que pretén és d'alguna manera reduir les dificultats o reduir les diferències, no?, que existeixen entre les persones d'aquestes edats, els xiquets que tenen aquestes dificultats, i aconseguir que puguen fer qualsevol tipus d'activitat que tinguin il·lusió de fer.
Doncs, president, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i per explicar-nos tots els detalls del projecte Xicaes i del calendari solidari. Gràcies i fins a l'altra.
Molt bé, moltes gràcies.
Granados, suministro de maquinaria para la industria del metal, herramientas de corte, accesorios para todo tipo de industria y venta de herramientas para cerámica. Granados, Camibey, Donda, Castellón, nave 8, teléfono 964-500006.
Clínica Podológica Silvia 10. Infórmese al 964-53-43-14. Podología general, especialistas en cirugía, podología pediátrica y deportiva con estudio biomecánico de la pisada. Pida cita previa al 964-53-43-14 o en Avenida Francisco Tárrega 43 primero, Vila Real. Clínica Podológica Silvia 10. Que no te paren tus pies.
¿Tienes problemas dentales? Vivanta Vila-real es odontología, implantología, prótesis, tratamientos integrales. ¿Quieres garantías de un buen servicio al mejor precio? Vivanta Vila-real es calidad, innovación y comodidad. En Vivanta Vila-real diseñamos sonrisas. Vivanta Vila-real, 964-50-67-45. Cuando te ves bien, te sientes mejor.
Més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Aquesta mateixa jornada, des de la coordinadora valenciana de ONGD, s'han denunciat que el consistori adeuta una xifra important a aquestes tasques i projectes de cooperació al desenvolupament. Per tal de conèixer quina és la reivindicació i la situació en la que es troben aquestes entitats que no han rebut les aportacions promeses, tenim a l'altra banda del fil telefònic al vicepresident d'aquesta coordinadora i també portaveu de l'entitat a Castelló, Gonzalo Pareja. Gonzalo, molt bon dia. Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Muy bueno, bien, por así decirlo, ¿no? Porque realmente la situación que denunciáis, suponemos que no deja en un buen momento y en un buen lugar a estas ONGs que llevan tareas de desarrollo en diferentes partes del mundo.
Sí, así es, ¿no? Bueno, las organizaciones de Castellón desde siempre hemos tenido la fortuna de contar con el apoyo de la sociedad y del Ayuntamiento de Villarreal. Ha sido un ayuntamiento históricamente solidario, algo de lo que la gente de Villarreal siempre se ha sentido muy orgulloso, ¿no? muy orgullosa por ser punteros en este tema. Y bueno, desde siempre se ha dedicado el 0,7 de los ingresos propios del ayuntamiento a temas de cooperación internacional, pero es cierto que en los últimos años nos estamos encontrando con muchos problemas, ¿no? Lo que denunciamos es en este caso una dejación de funciones porque hay muchos temas todavía por resolver desde la convocatoria de 2015.
Temas, por ejemplo, ¿cuáles, no? ¿Cuáles son los problemas concretos a los que os enfrentáis?
Pues los proyectos que se aprobaron en la convocatoria de 2015. Hay una parte que adelantamos siempre las organizaciones y que una vez hemos finalizado los proyectos y hemos justificado correctamente, pues se nos reembolsa, ¿no? Esa parte. Pues esa parte todavía está sin devolver, ¿no? Entonces, estos son unos fondos de organizaciones que adelantamos, los fondos propios, y estamos hablando pues que históricamente al Ayuntamiento de Villarreal se presentan organizaciones de todo tipo, ¿no? Grandes y pequeñas. Y pues a las pequeñas esto les supone un esfuerzo importante, ¿no? Además de eso, pues las convocatorias del 2017 todavía no se han resuelto y las de 2018 pues todavía no han salido, ¿no? Esto implica pues que proyectos que se realizan en los países del sur y que históricamente cuentan con esa estabilidad o con esa confianza de que se pueden llevar a cabo en países como Guatemala, como Bolivia, como El Salvador, como Senegal, pues ahora mismo no se pueden hacer, no se sabe si se van a poder hacer, no se sabe si se pueden contar con esos fondos, y eso pues genera impactos muy negativos en las poblaciones del sur, ¿no?, con las que habitualmente trabajamos.
La cifra que ofrecíais, habéis hecho un cálculo de unos 50.000 euros que se adeudan desde 2015, claro, teniendo en cuenta que tampoco se ha distribuido la ayuda para 2017 y 2018, ¿no? Una cifra que quizá, dicho así, dice, pues bueno, entre unas cuantas no es un volumen muy importante, pero claro, para la gente que lo necesita sí que es una cifra a destacar.
Claro, efectivamente, ¿no? Esos 48.000 euros es la cifra que se debe, ¿no? Pero ten en cuenta que de los presupuestos de 2017 y de 2018 estamos hablando de casi 400.000 euros que no se están ni siquiera resolviendo, ¿no? Ni siquiera se ha decidido a qué proyecto se va a ir, ¿no? Entonces, estos son fondos importantes y además que, como comentaba, muchas veces son para proyectos no muy grandes, pero que tienen un alto impacto, ¿no? Entonces, bueno, a veces no se trata única y exclusivamente del monto total, bueno, yo considero que es importante, sí. sino de la repercusión que tiene estas cantidades en las organizaciones castellonenses y en las organizaciones con las que trabajamos, ¿no? Con las sociedades del sur con las que trabajamos.
Has comentado, Gonzalo, que es una situación que se denuncia ahora, que se arrastra desde 2015. No sabemos, suponemos que sí, pero que nos lo confirmes, ¿no? O desmientas. Si habéis intentado tener algún tipo de explicación por parte de los responsables municipales, en este caso de Solidaridad y Cooperación al Desarrollo.
Sí, a ver, la comunicación con el concejal, en este caso con Álvaro, siempre es fluida, quiero decir. Siempre hay comunicación, ¿no? Lo que pasa es que los problemas pues se alargan y últimamente la verdad que digamos que se estaba como acabando la paciencia en ese sentido, ¿no? Bien, es cierto que acabo de tener una conversación ahora mismo con él, me ha llamado hace escasos minutos y bueno, pues ya me ha explicado que la semana que viene van a convocar una reunión para explicar a todas las organizaciones todo lo que está surgiendo, todos los problemas con los que se están encontrando. Que la convocatoria de 2017 está ya valorada y se resolverá la semana que viene y bueno, y que existe disponibilidad por parte de la alcaldía de recibirnos con una disponibilidad que bueno, que si bien no ponemos en duda, pues es desde agosto, ¿no?, que solicitamos esta reunión con el máximo responsable del ayuntamiento para pues analizar los problemas y buscar entre todos soluciones, ¿no?
Bueno, así que vemos que sí que ha servido al menos para que un primer paso se dé, esta denuncia pública, sí, que habéis hecho, al menos que os reciban de forma relativamente rápida.
Sí, ya digo que bueno, que a nivel de conversación pues siempre pues ha habido una conversación digamos fluida, que siempre hemos conseguido tener contacto con el concejal, pero es bien es cierto que las digamos, ¿no?, los motivos que nos ponen encima de la mesa, nosotros creemos que han de solucionarse antes y que la responsabilidad es de ellos, ¿no? Son problemas de gestión, son problemas de fondos. Bueno, es un problema de gestión y eso consideramos que ellos son los responsables de solucionar todos estos problemas, ¿no?
En caso, Gonzalo, que con este encuentro, ¿no?, pues os den explicaciones pero no acaben de convenceros o consideréis que se podría hacer algo más, ¿qué paso sería el siguiente? No sabemos si todavía es pronto para hablar de él, pero si habéis perfilado alguna estrategia.
Bueno, las estrategias las vamos llevando, ¿no? Siempre, pues primero siempre hablamos con las administraciones, en este caso con el Ayuntamiento de Villarreal, después realizamos la denuncia pública. Es cierto que hay organizaciones que, bueno, nosotros representamos un conjunto de organizaciones muy amplio, ¿no? Y aquí es cierto que hay organizaciones que están muy cansadas y que, por ejemplo, algunas de ellas no asistieron a la Feria de la Solidaridad de este año como motivo de protesta, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues bueno, ahí está, ¿no? Nosotros vamos dando pasos, de todas maneras, vamos a confiar en que se solucionen los problemas.
Porque ¿a cuántas organizaciones podría estar perjudicando ahora este retraso en la asignación de fondos?
Bueno, el Ayuntamiento de Villarreal normalmente aprueba entre 15 y 20 proyectos. O sea, que vendrían a ser pues eso, ¿no?
Otras tantas, ¿no?
Organizaciones que en estos momentos pues no están recibiendo los fondos o viendo sus proyectos, sabiendo si pueden continuar con sus proyectos o no.
Sí que es importante, ¿no? Porque mucha gente pensará, bueno, pues que dediquen aquí y luego lo que vaya fuera, pues lo que quede, ¿no? Cuando sea, primero que se ayude a los de aquí, pero es importante pensar, suponemos, el hecho de que una situación que aquí nos puede parecer muy urgente, allí es extremadamente urgente o necesaria, ¿no? Lo que allí puede repercutir un euro.
Sí, de hecho, este discurso que es tan conocido, ¿no? Ya de primero los de aquí y luego los de allí, la verdad que es un discurso que por nuestra parte intentamos tener bastante superado, ¿no? No creemos que no se basa en argumentos, es decir, lo que aquí consideramos, como bien has explicado, ¿no?, lo que aquí consideramos necesidades, es que allí no nos podemos imaginar, ¿no?, lo que todo esto supone, o sea, lo que las necesidades, estamos hablando de proyectos de educación, estamos hablando de proyectos de sanidad, estamos hablando de proyectos de alimentación, de necesidades básicas que aquí tenemos muy cubiertas, ¿no? Luego argumentos como, por ejemplo, que la situación de los países del sur en gran parte somos responsables los ciudadanos del norte, por ejemplo, uh-huh, y que tenemos una obligación moral, una obligación histórica, vamos, argumentos para desmontar eso, pues hay como muchísimos, ¿no? De todas maneras, sí, como decía al principio, no es el caso, diría yo, de la ciudadanía de Villarreal, que desde siempre se ha mostrado como muy orgullosa y ha apostado siempre por mantener estos fondos, incluso en época de crisis, ¿no? En época de crisis se seguían destinando el 0,7% de los fondos propios cuando otras administraciones recortaron prácticamente a cero estos fondos, ¿no? O sea que no creo que este sea el caso de la ciudadanía de Villarreal.
Pues esperemos, Gonzalo, ¿no?, que este sistema abanderado que tenía Villarreal pues también se ejemplifique ahora con la concesión efectiva de las ayudas, y si te parece pues vamos hablando también a medida que se produzca esta reunión para conocer cuáles son las explicaciones y las opciones que os aportan a las ONGs. Gonzalo, muchísimas gracias.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros por llamarnos. Gracias.
I aquesta era la situació que ens explicaven des de les coordinadores de ONGDs, però també avui l'alcalde de la ciutat, José Benlló, coneixedor també d'aquesta notícia, de la denúncia que fem mitjançant el portal web de la coordinadora, ha explicat quina és la situació i ha demanat disculpes a les entitats que s'han vist afectades pel retras.
Bé, pues respecte al comunicat emitit per la coordinadora valenciana de ONGs, respecte a... respecte a la falta de pago per part de l'Ajuntament de Villarreal d'ajudes als projectes de desenvolupament internacional i de cooperació, jo el que tinc que dir és que evidentment no puc negar una obvietat i una realitat que també hem fet pública en diverses ocasions i que no hem negat mai. És veritat que en aquests moments tenim en l'Ajuntament de Villarreal un greu problema en el sentit d'alguns anys retrasats en el pagament d'aquestes ajudes. Hem tingut tremendes dificultats des del punt de vista de la gestió en personal, en els departaments d'intervenció i de serveis socials per a cobrir les places adequades per a poder gestionar tot el volum d'aquestes ajudes que teníem. Hem sigut un ajuntament referent des del primer moment i durant molts anys destinar el SEROSAT a aquestes ajudes i en aquests moments, pues, fruit de moltes dificultats que hem passat i que continuem passant, pues, tenim un problema en la gestió d'aquests expedients, que no en el tema econòmic. Nosaltres hem prioritzat des del primer moment i sempre han estat els diners en el pressupost municipal, els més els diners estan ahí. No és un problema econòmic de no destinar aquests diners, sinó que evidentment n'hi ha que complir tots uns requisits de legalitat que la pròpia coordinadora coneix i que avui per avui no hem sigut capaços de tirar endavant les justificacions, la convocatòria i tota la gestió administrativa que n'hi ha que fer per a complir en la llei. I l'únic que puc demanar, evidentment, és disculpes públiques. Estem treballant per a intentar tirar endavant el màxim possible i regularitzar aquesta situació. I respecte a la segona qüestió que se me planteja, de que des d'agost se m'ha demanat una reunió i no he atès a la coordinadora d'ONGs, jo vull traslladar que jo vaig comunicar al delegat de serveis socials del meu equip i al departament de serveis socials si era necessària aquesta reunió o evidentment pues, se podia enfocar i podien donar solució i explicar la situació a la coordinadora, i per lo que se me va transmitir des del primer moment se me va dir que no era necessària aquesta reunió perquè ja s'havia parlat en ells, se'ls havia explicat les dificultats i que s'estava treballant inclús de vesprà i en hores extres dels treballadors del Departament d'Intervenció i de Serveis Socials per a buscar una solució. I bueno, pues jo lamente que finalment pues això en estos moments no s'hagi interpretat com a que les explicacions donades per el regidor delegat en aquesta àrea, que sí que s'ha atès en moltes ocasions, i per els propis tècnics de l'Ajuntament no s'hagi servit, no? Però en ningú moment este alcalde és contrari a reunir-se amb ningú, treballa de matí, de vesprà, la porta està oberta de l'Ajuntament i d'Alcaldia de Vila-real, però entendran que existís una organització i que si a mi se me traslada que el tema està explicat i que està parlat, pues evidentment jo no he fet més insistència, com tampoc se m'ha tornat a insistir respecte a ninguna reunió, ni m'ha arribat ninguna informació de que no s'estava content en les explicacions que s'estaven demanant, pues evidentment jo no l'ha pogut tramitar. Si algú s'ha ofès, pues demana disculpes de nou, no?
Doncs aquesta era l'explicació que també donava l'alcalde de la ciutat, José Benlloc, respecte a aquest assumpte. Fem una pausa de seguida. Més convidats i més veus a la 92.2.
Indudablemente es el mejor momento en la vida de una mujer. Y en Mare queremos compartirlo contigo y con tu bebé. Te acompañamos en tu embarazo, parto y posparto. Por eso ponemos a tu servicio profesionales con los que te sentirás arropada en todo momento. Ven y visítanos en Joan Fuster 28, Antiguo Prop, de Villarreal.
Limpieza Servil en Villarreal. Somos especialistas en limpieza de comunidades, oficinas y fábricas. Limpiezas integrales de maseig, pisos o limpieza por horas. También disponemos de las últimas novedades en maquinaria para ofrecer a nuestros clientes el servicio más óptimo. No duden en llamarnos, pídanos presupuesto sin compromiso. Servilín Villarreal, 653 20 42 94, calle Manuel Sánchez Warner 1 de Villarreal.
¿Eléctrico o gasolina?
¿Parqué o tarima?
¿Tailandia o Nueva York? ¡Uf! ¡Bendito dilema! Lo que tienes seguro son las condiciones que Grupo Cooperativo Cajamar te ofrece para hacerlo crédito realidad. ¡Bendita oportunidad! Financiación otorgada por GCC Consumo, Cajamar Consumo, hasta el 31 de diciembre de 2018.
Més informació a les oficines de Caixa Rural Villarreal.
Villarreal estrena nou servei de bus urbà. Dues línies i cinc variants per a connectar tota la ciutat amb parades al Termet, instituts, centres de salut, hospital o instal·lacions esportives. No dubtes, puja al bus urbà de Villarreal. És gratuït i accessible. Més informació a mobilitat.vila-real.es. Bus urbà de Villarreal. Utilitza'l. Regidoria de Mobilitat, perquè junts Villarreal avança. Ajuntament de Villarreal.
¿Has visto la nueva tienda Cocker? Tienen ropa de diseño a precios low cost y también accesorios, bolsos y zapatos. Yo ya me he comprado algún conjunto.
Pues me acabas de dar una genial idea, porque tengo que renovar vestuario. Voy a visitarles.
Recuerda, Cocker, tu tienda de moda low cost en el Raval de San Pascual 39 de Villarreal.
Hola, soy Paz Vega y me encanta disfrutar de la vida sin perder de vista ningún detalle. Por eso elijo las lentes progresivas Varilux. Porque la vida es para verla a todas las distancias.
Disfruta el doble con Varilux Solutions. Ahora tu segundo par de progresivas incluido. Consulta las condiciones en varilux.es.
Óptica Villarreal. Doctor Font 17. Óptica Varilux Especialista.
¿Todavía no conoces el Centro Médico Impala? Cuentan con los mejores tratamientos faciales, mediestéticos, específicos y esenciales. Tratamientos personalizados, anticelulíticos, reductores y reafirmantes. Porque tu salud y bienestar nos importan. Centro Médico Impala. Entrada libre. Parking gratuito. Grau de Castellón. La moda es estilo, arte, colores, tendencias. La moda es khaki. Marcas como Liu Jogues, Munich, Fracomina, Sylvian Hits. Viste con distinción en Khaki Moda Joven. Calle Colón 1, Villarreal. ¿Està negociant la dació en pagament de la seva vivenda i el banc li demana diners?
Ha avalat algun préstec a un familiar o una empresa?
Corre risc de perdre el seu habitatge?
Ha pagat a una constructora compte i s'ha quedat sense casa i sense diners?
Tots aquests i molts altres dubtes tenen solució de Fuser Fin. Crida'ns al 964 84 69 81 o visite el web www.defuserfin.com.
En Villarreal, Cervecería La Sureña. Ven y disfruta de un ambiente único en el que podrás degustar la mejor gastronomía del sur acompañada de cubos de latón con botellines de cerveza. Porque el sur no es un lugar, es una actitud. Cervecería La Sureña junto a 100 montaditos en Avenida Francisco Tárrega de Villarreal.
¿Vols que la teua empresa millore la seua responsabilitat social corporativa? Col·labora amb Xicaes, el nou projecte de Fundació Caixa Rural Villarreal per a donar suport als xiquets i xiquetes amb capacitats especials i afavorir la seua inclusió social. Avui sóc jo, demà pots ser tu. Fes-te voluntari. Col·labora amb Xicaes. Informa't a www.fundaciocaixarural.org.
Recte final del nostre programa d'avui. Durant els darrers dijous hem rebut a professionals relacionats d'una o altra forma en el món educatiu per abordar un tema, el bullying, l'assetjament escolar. Avui anem a fer un repàs, una espècie de reportatge en el que aquests professionals ens parlen de les claus per a lluitar, com es treballa a les aules, què es pot fer i què és. Aquest és el primer missatge. Era l'orientadora de l'Institut Miralcamp, Rosana Colonquies, qui ens explicava quines són aquestes conductes que es podien entendre formen part del que s'engloba sota el paraigües de l'assetjament escolar.
Pues l'assetjament escolar és sobretot quan hi ha alumnes dins del centre que molesten, fastidien a altres companys, moltes vegades en una fixació cap a companys determinats. És un fastidiar que va normalment una miqueta més lluny de lo que podríem considerar normal per a les edats que estem tractant. És, el que he dit, una fixació que va a altres companys i que, per desgràcia, amb les tecnologies, amb les noves tecnologies que tenim ara, aquesta fixació no es tanca quan es tanquen les portes de l'institut, sinó que sol continuar durant tot el dia. I això comporta per a la persona assetjada problemes molt greus, tant psicològics com de rendiment escolar, que són molt preocupants i que solen afectar molt, molt a tots els àmbits de la persona i que a la llarga solen afectar a tot el grup aula i moltes vegades van més enllà del grup aula. Però solem trobar alumnes amb problemes molt greus, que afecten molt ja a les relacions que tenen amb els altres companys, relacions en casa, dificultats per a concentrar-se, per a dificultats per inclús en problemes d'alimentació, en problemes de son, i que poden derivar a trastorns greus de psiquiàtrics i de la personalitat.
Una problemàtica que sempre ha existit, tot i que va ser més tard quan es va ficar el nom de l'assetjament escolar o del bullying, i per això des del consistori, en aquest cas era el regidor d'Educació Eduardo Pérez, considera que s'ha d'actuar, ja que com administracions també s'ha de tindre aquest compromís.
El fet de que un problema ja existi des de temps immemorials no vol dir que, clar, les societats van avançant i afortunadament se van sensibilitzant de que certes coses pues, no són possibles, no són sanes per a la societat, i igual que, per exemple, pues, no sé, per dir alguna cosa, no? Hasta fa poc fumar era una cosa fantàstica i guai de hombres i totes les coses que se dien, i ara, sin embargo, pues, realment s'està acotant molt el que fuma, pues, perquè per almenys no molesta els demés i també que prenga consciència de que és ruïn per la seva salut. Pues això és el mateix. Abans, quan jo era menudo, ja tinc una edat, pues quan algun abusón pues volia pegar-te o tal, pues la societat deia, és que tu tens que saber defensar-te, no? I ara el problema és que amb les noves tecnologies és molt més fàcil abusar, més que antes, i per tant la societat ha pres consciència de que és un tema que se té que intentar erradicar en la mesura de lo possible, i per això pues, des de l'Ajuntament, en aquest cas, des dels poders públics, pues, hi ha que fer lo possible per a fer aquesta tasca de conscienciació.
Així doncs, des dels àmbits educatius també es duen a terme tasques especialment de prevenció per evitar que aquestes conductes que podien arribar a un cas extrem d'assetjament escolar no es produïsquen. És el cas del Broquillo per a la directora del centre, Lucía Atzuera, qui explicava quines són aquestes campanyes que s'activen al centre per a contraatacar o aturar aquestes conductes que poden derivar en violència a les classes.
Bueno, des del Broquillop se treballa... Tenim un projecte que se diu Broconvive, que té diverses fases, perquè el que se treballa és la sensibilització i la prevenció. Aleshores, utilitzem tres projectes que s'han ficat en marxa l'any passat, dos, i este any el primer, per primera volta, que se diu projecte Stop Rumors, que són alumnes que escolten pues el rumor, no? Que pot ser veritat, pot ser mentira. El segon projecte, que és el de projectes alumnes ajudants, que són alumnes de tercer, quart i de formació bàsica que ajuden alumnes de primer de l'ESO o de segon, ajuden a accedir a algun problema, i el tercer ja seria el propi de la mediació, que és, ahir ja intervenen els professors, però sempre formant. O sigui, el que tenen en compte antes de parlar d'assetjament, ja que tenen la conducta, és fer és una campanya de sensibilització i prevenció perquè no arribi a l'assetjament. I en primària sí que hi ha més casos que en secundària, crec jo, perquè ja venen, per almenys dels tres centres que venen escrits, marquen alumnes que han sentit o senten assetjament, i el que intentem és que no caiguin en les mateixes classes i després comprovar si a millor en aquests períodes de juny a setembre ja ha canviat, no?, el pensament, ja no assetgen, ja no fan, perquè recordem que ara els d'ensecs de primària són els fadrins de l'escola, uh-huh. I estos ja pensen que ja són els grans que poden i no volen arribar a un institut i ser els xicotets, volen ser ja forts, i ahí ja se crea una sèrie de casuística. O sigui, assetjament paraula a paraula no tenim. Jo dic més bé, a voltes són casos disruptius d'alumnes de que, o que s'insulten o que s'espenten, no de, però són puntuals, no.
Així doncs, també en aquest cas era la cap d'estudis de l'Institut Miralcamp, Maite Langa, la que abordava també la tasca que ells duen a terme des d'aquest centre de secundària. Considera que és fonamental en aquest cas la mediació, un treball que van iniciar ara fa 13 anys.
Llevamos 13 años trabajando en la mediación escolar y la mediación escolar se ha utilizado como un método de prevención. Entonces, casos así que pudiéramos denominar como acoso escolar o la palabra inglesa bullying, lo cierto es que no hemos registrado. De hecho, los casos de acoso o de bullying tendríamos que haberlos comunicado a consellería, dar parte al PREVI y a todo el protocolo de actuación. Los casos que suelen existir dentro de las aulas, siempre que se haya hecho una prevención y una sensibilización, no dejan de ser meros conflictos de rumores, insultos, malos entendidos, que hay que solucionar y parar a tiempo. Uh-huh. Claro, gracias a la mediación escolar y a todo un conjunto de proyectos que tienen los centros, eso se puede parar antes de que llegue a más. Nosotros en los casos de mediación, pues primero hay una voz de alarma por parte de los alumnos mediadores, que son el Observatorio para la Paz del Instituto. Ellos observan lo que sucede y son los primeros en comentar a los profesores si hay alguna cosa que arreglar. Y después estos alumnos mediadores son los que lo resuelven entre iguales, llegan a acuerdos, pactan lo que cada una de las partes necesita de la otra, comenta cómo se siente y entonces llegan a compromisos.
També més enllà de la tasca des dels centres educatius, la policia local des de fa ja uns quants anys està duent a terme una campanya convivència a les aules. Era la inspectora de la policia local, Rosana Gallardo, la responsable d'explicar com es desenvolupa aquest projecte als centres educatius.
Nosotros en el proyecto de convivencia en las aulas, que este año ha cumplido 15 años, 15 ediciones ya, estamos todavía con el presente en curso, pues hemos ido incorporando en cada curso lo que hemos pensado que estaba más en ese momento, digamos, entre comillas, de moda, ¿no? Lo que convenía trabajar. Entonces, bueno, pues siempre previo unas reuniones con representantes de todos los institutos, pues hemos valorado que era interesante trabajar y hemos trabajado la diversidad sexual, el tema de los refugiados, el ciberacoso, y cada año hemos ido incorporando al proyecto, digamos, original, que en definitiva lo que se pretende es evitar la violencia, no los conflictos, que ya sabemos que no los vamos a poder evitar, sino que cuando los tengamos se puedan gestionar sin violencia. Y ese es el objetivo que tenemos. Pues hay que trabajar a las dos partes, tanto a las víctimas como a los victimarios. ¿Por qué? Porque es que evidentemente la víctima merece que trabajemos mucho, ¿no? Porque está pasando una situación injusta y complicada, pero el victimario al fin y al cabo son los adultos del mañana y también conviene que trabajemos y que sepan lo que está bien y lo que está mal y lo que se puede hacer y lo que no. Entonces esto se trabaja siempre en colaboración con los centros. Es el sitio natural donde esto se tiene que trabajar. Y después nosotros lo que hacemos es poner nuestro servicio de mediación policial a disposición para aquellos casos que digamos que son necesarios que intervengamos nosotros para poder gestionar el conflicto de una manera, digamos, lo más saludable posible. Y si ello ya no es posible porque la mediación es voluntaria y alguna de las partes implicadas, lo cual no suele ocurrir, pero alguna vez pasa, decide que quiere formalizar la denuncia, pues entonces también le ayudamos a poder formalizar la denuncia, digamos, formal.
Perles Aguaparla, psicopedagoga, experta en mediació i responsable de l'associació El Porc Espí, Malia Emília en Mundina, també ens va incidir en dos aspectes que consideren claus per a poder tractar de forma adequada aquests problemes de convivència a les aules per part del professorat.
Dos consideracions que nosaltres les hem fetes moltes vegades, i és en la formació de base dels futurs docents, on queda el tema de la convivència? Normalment ens preparen en moltes coses, en molts aspectes, però en el tema de la convivència, realment un professor, quan és de la seva formació en la universitat de base, està preparat i té recursos per a saber gestionar una aula en totes les complicacions que això porta, perquè no sempre és culpa de que els xiquets fan o deixen de fer, a vegades les actituds d'un professor, d'un determinat professor, pot provocar també problemes de convivència. Per tant, per mi, ahí falla el plantejament de la formació dels futurs docents. Tindre en compte i donar-los estratègies per a poder gestionar una aula adequadament, per a previndre l'aparició dels conflictes, que és el que busquem. I la segona consideració és que quin temps ens deixa als docents l'organització escolar per a intervindre quan hi ha problemes de convivència? Realment n'hi ha poc de temps. En primària encara el tutor se pot organitzar i parar una classe, però en secundària poquíssima. I fa falta un temps per a ficar en marxa un programa de mediació i poder intervindre en un conflicte per a gestionar-lo de manera constructiva, fa falta una dedicació de temps. I el centre ha d'estar molt convençut per a posar les mesures, perquè té que trastocar horaris, té que trastocar espais, per a poder portar endavant aquesta formació en convivència.
I ja per últim, les representants que vam tindre dels instituts, en Broc i Llop i Miralcamp, ens van explicar elles què consideren fonamental per a poder previndre aquestes conductes a les classes i que finalment no hi hagi cap tipus d'assetjament.
L'educació i la prevenció des de casa és el millor.
Sí.
I el que no hauríem de fer és mirar els mitjans, la mass media, WhatsApp, Google, el YouTube, tot això no. Sí, hi ha que mirar-lo, que mira la part positiva de l'amistat, de les relacions, tot.
No, que al final és el que diem, els joves imiten, sobretot quan són xiquets, imiten el que veuen. I si veuen en els jocs que juguen de videojocs, que en la majoria són violents, imiten les pel·lícules que veuen que en totes apareix violència. Això és molt important. I això és un paper que sí. Des de casa hi ha molt que fer. I és viure també, conviure en casa, en harmonia i en pau, sempre que se puga. I ja sé que és molt difícil, perquè els mitjans de comunicació ens invadissen...
Tenen molta força.
Clar,
sí.
Però al final és un poquet això, és ensenyar-los també des de casa a solucionar els problemes que puguen anar sorgint el dia a dia, d'una manera constructiva.
Deben confiar en los profesionales de la educación. Deben confiar cuando el instituto o el centro educativo se pone a trabajar con los alumnos implicados en un conflicto y darnos un poquito un margen de confianza y relativizar, no estar tan influenciados por lo que vemos en los medios de comunicación.
Doncs aquestes eren les claus que rebien dels diferents perfils que han visitat la 92.2 durant aquestes darreres setmanes per a tractar el tema de l'assetjament escolar. Nosaltres anem a fer una última pausa perquè arriba el torn de conèixer aquesta prèvia del Villarreal.
Joieria Colaor tanca l'establiment del carrer Comunió. Per aquest motiu, fem liquidació de joies, rellotges i accessoris amb grans descomptes. Si pensaves fer algun regal per a un bateig, aniversari, comunió, boda o donar-te algun capritx amb la joia que sempre has desitjat, ara és el moment. No deixes escapar l'oportunitat. Joieria Colaor, carrer Comunió 15, al costat de la Policia Nacional, Vila-real.
Dues en punt de la vesprada, temps ja per a l'actualitat esportiva. Avui als estudis el nostre company Miguel Batalla, Javi Mata, seguint aquesta expedició grogueta. Nosaltres ens retrobem demà a partir de les 12:05, pensant ja en el cap de setmana. Que passen una molt bona vesprada. Adeu.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter. Futbol a Ràdio Vila-real. Dijous, a partir de les 8 i mitja de la vesprada, Rangers Vila-real. Retransmissió del partit i tots els protagonistes al finalitzar l'encontre. Partit patrocinat per Abordo, Automoción Cano, Azares, Bar Restaurante Madrigal, Big Maderarbo, Canem, Canos Impresors, Clínica Dental Llopis Díaz, Cristaleria Broc, Daswell Auto, Defuser Fin, Doctor Rojo Estética y Antienvejecimiento, Domino's Pizza, Frites y Verdures La Menera, Hotel Sertecal, Indusal, Invipem Cristalería, Kaki Moda Joven, Limpieza Servilim, Maver Auto, Marzá, Nissan, Óptica Villarreal, Óptica Joyería Víctor, Pinturas Mayen, Pizzería Luciola, Podología Silvia Díez, Real Export, Santiago Manrique, Serigrafías Libra, Supermercados Cas Domestic, Tot Descans, Vedat Castellón, Victoria Eventos y Vitaldent. Ràdio Vila-real amb el Vila-real Club de Futbol.
Siri, on puc escoltar què li està passant al Vila-real esta temporada?
Les coses del Vila-real, com sempre, a Ràdio Vila-real, amb Javi Mata i Miguel Batalla.
Siri, i els partits de futbol també?